Al matí, amb Raquel García.
I arreu del món avui dia hi ha infinitat de tallers, de cursos, de propostes per aprendre a escriure novel·les, relats, memòries, teatre o poesia. Tècniques i mètodes per tirar endavant doncs, aquests projectes literaris on aprendre l'ofici. Però de debò se'n pot aprendre? I com? Doncs avui saludem a dos sabadellencs experts en aquesta matèria, en l'art d'escriure i de compartir també els seus relats i coneixements. Saludem en Víctor Colomer, autor de Contes Tristos, del Procés, que també va ser guanyador del 28è Premi de Narrativa a Vila de l'Ametlla de Mar i autor de llibres de fotomuntatge Sabadell Imaginari o el Llibre de les Meravelles i també va treballar durant 35 anys al diari Sabadell. Bon dia, Víctor.
Ei, hola, bon dia.
Molt bé, això tu, perquè avui ens visites, a més, perquè acabes de rebre un altre premi, el Premi Prosa del Perelló, per al teu darrer relat. L'esperaves?
Que va, gens, perquè a més aquest premi s'havia d'haver fallat el mes de gener, perquè es deia Sant Antoni, el 17 de gener és quan es fa Sant Antoni, però li han tret lo del Sant Antoni perquè ho van aplaçar pel mes de gener per la pandèmia. Sí. Vull dir que jo ja estava, vull dir, ja no esperava en absolut que m'arribés res, i l'altre dia em truquen i em diuen que sí que he guanyat, i a més el primer premi amb la categoria de prosa per adults, perquè hi ha moltes categories. I bueno, encantat de la vida.
Ja t'hem vist amb les fotografies, amb el lliurament del premi, que és el que suposa, et publicaran el conte, és un reconeixement.
He trucat precisament avui a l'Ajuntament del Perelló per veure si això es publicava d'alguna manera, i m'han dit que potser es publicarà en alguna web de l'Ajuntament, però passat a l'estiu. O sigui que no, si el vols, te'l passo per WhatsApp en PDF.
Sí, perquè tinc curiositat, que ens explica aquest conte, no? Com va sorgir, doncs, aquest relat al teu cap?
Doncs arrel d'un conte que ens va fer llegir el Xavi en el seu curs d'escriptura, del Cortázar, com es diu? Aquell que hi ha un senyor llegint en un sofà i va passant tot.
Continuïtat de los parques.
Continuïtat de los parques. Allò és un relat del Cortázar en què un senyor està en una butaca en una habitació decorada de segons quina manera, en una finestra segons quin lloc, i resulta que el que està llegint més o menys també hi ha un senyor llegint en una habitació semblant i tal, i a més hi ha un assassí pel jardí que va entrant, i bueno, ja no t'explico més, però ja et pots imaginar.
No facis spoilers.
Però i llavors això és metaliteratura, literatura
clar,
que parla
dins
de
la literatura,
i vas dir, si jo fes algo semblant, esclar, jo de Cortázar res, però vaig intentar alguna cosa semblant. I llavors és un escriptor de Barcelona, de l'Eixample de Barcelona, que té un personatge que es diu Sifón, que és un superheroi d'aquests amb capa que va volant pel planeta
i salvant el món.
Però aquest personatge se li va tornant rebel i mica en mica comença també a escriure i comença, primer, que semblar-se molt amb ell, i després comença a escriure coses que el mateix autor no controla, i tampoc et faré spoiler, però hasta aquí podeu leer.
Per aquí en la ficció, la realitat, que van doncs, fusionant-se. Escoltàvem abans una veu, la del Xavi Vidal, que també ha fet molta ràdio, molta tele, i també doncs, és doncs, el creador de l'Escriptorium Sabadell, d'aquesta escola creativa, i també autor de diversos llibres com el catàleg de la mala gent o els dimonis del Rosari o l'home que no sabia escriure cartes d'amor. Bon dia,
bon
Xavi.
Dia.
Suposo que alumne que apuntava maneres, no? Ja?
El Víctor és molt humil, però és molt bo. És una màquina de fabular. O sigui, el Víctor és una màquina de fabular. Ell es comença a escriure. I és un torrent de ficció. I ara el que està començant a fer molt bé és la reescriptura, perquè en el fons escriure és reescriure. O sigui, és escriure i una altra vegada escriure i tornar a escriure i tornar a llegir i tornar a escriure, perquè ell ho sap perfectament, els contes es construeixen amb el que treus més que amb el que poses, no? I el que treus s'ha de notar. el que hi ha. Llavors, ell, diguem que és un... Que
és exigent i perfeccionista,
és un
no?
És un fabulador absolut, sí, clar. Ell primer fa un primer conte molt, molt contundent, sí. I llavors ve la subtilitat d'anar traient peces, perquè el puzzle pugui encaixar, però falten les peces necessàries perquè vegis a través d'aquell puzzle quina és la figura, no? I això ho fa molt bé el Víctor, la veritat és que hi és molt pencaire, i a més té una imaginació desbordant, és molt bo fent transposicions de codis d'un gènere a un altre, té una capacitat per agafar el to molt bona, és a dir, no m'estranya que guanyi molts premis perquè és que és molt bo.
Tot hauràs d'anar a convidar a esmorzar,
tot el que està, sí, sí, i a sopar i el que vulgui. Tot el que està dient ho he pres per ell. És els cursos d'escriptura que fa ell que jo aprenc aquestes coses. Perquè jo, si no, escric en brut i ja ho dono per bo. Uh-huh. I llavors ell, a part de que em corregeix ortografia, sintaxis, comes, tot això que està molt bé, em corregeix incoherències, em corregeix, em dona més bellesa a segons quines frases...
Més versemblança, segons quina història,
més profunditat,
no?
Més versemblança... Sí, però, és però això és de les incoherències. De vegades poses una cosa en un paràgraf i el següent poses el contrari, i no ho saps, i no et dones compte, perquè tu en el teu cap ja et funciona tot i ja et quadra
clar,
tot.
Perquè tens tota la història al cap i necessites algú, no?, en perspectiva i una visió,
externo,
no?
Sí. És indiscutible que necessites algú, i amb el curs d'escriptura tens el Xavi, que és un crac, que les entrevistes li hauries d'haver fet sempre amb ell.
Els dos. Us he dit que avui els protagonistes sou els dos.
Ell ha guanyat concursos com el meu. N'ha guanyat, jo que sé si 40 o 50.
No només jo, sinó els companys. És molt important. En una escola d'escriptura, en un taller d'escriptura, és important la visió de tots els companys. I nosaltres treballem molt online i treballem molt al mateix temps que s'escriu. És a dir, tot el que escrius queda penjat online i els companys tenen accés a aquells textos. Què passa? Que tothom que es posa a escriure, tothom que es posa a llegir el que han fet els companys, és capaç d'aportar solucions, visions, coses alternatives que tu no havies vist, i això enriqueix molt els textos. O sigui, nosaltres sempre hem treballat d'una manera molt coral. Molt coral i molt work in progress.
Sí, molt participativa, no? D'una manera molt orgànica.
Quan arribem a classe, tothom s'ha llegit els textos de tothom. I això és molt important, perquè tothom té una idea global de què és el que s'ha escrit i alguna idea per millorar-la. Clar, no és el mateix que una persona se l'escrigui ell mateix i la miri com a molt una persona, que no que l'escrigui una persona i ho mirin 14 ulls, perquè sempre hi ha gent... I després tu pots triar, no? A més, sempre diem a classe, la història és teva, la història és d'una persona. I tot el que fem nosaltres és donar-te idees per intentar millorar-la, que tu pots considerar que no és millor. Però tot d'una t'obre els ulls i dius, ah, sí, perdona, això no ho havia pensat.
Normalment tot el que diu el Xavi ho acceptem sempre. No sempre, precisament amb aquest conte, hi ha un gir de guió que ell em va proposar al final, que jo no l'entenia gaire i al final no l'he posat. Precisament amb aquest, però quasi que és l'excepció, eh? Tot el que diu el Xavi s'accepta sempre. I el que passa amb aquest treball coral és que a vegades tothom et diu, al final l'he trobat una mica fred, per exemple. I si tothom, els 7 o 8 o 9 que som allà, et diuen això, és que al final és molt fred, segur.
Clar, seguríssim.
Segur. No? I a tu et semblava un final collonut. Doncs resulta que no, que tots unanimitat amb això. Doncs has de canviar el final.
Uh-huh. Els finals i les històries, les segones històries a vegades són molt importants perquè és el que li dona profunditat a un text. O sigui, tota bona història conté una altra història. Llavors, aquella segona història, que és la que va per sota, és la que està bategant constantment i la que tu d'alguna manera estàs imaginant, perquè en el fons escriure és reescriure, però també és llegir.
I tant, perquè això quan... us anava a preguntar, perquè a vegades sembla donar la sensació que hi ha més escriptors que lectors, i jo me'n recordo que Simone de Beauvoir deia que escriure és un ofici que s'aprèn escrivint, no? Però jo crec que també doncs llegint.
I llegint. No és veritat que hi hagi més autors que lectors que escriptors, però una raó molt senzilla, perquè tots els autors també són escriptors, i també són lectors. Per tant, segur que n'hi ha més autors que lectors, no? Encara que sigui per aquesta qüestió de que tothom que escriu també és lector, no? Però sí que és veritat que es comença llegint, i una part del contingut no està escrita, sinó que la posa el mateix escriptor. És a dir, en el moment en què tu sembres tota una sèrie de coses, allò no està desenvolupat, ho desenvolupa el lector en el seu cap. És a dir, qualsevol història conté una part que no està escrita i que només està escrita en la imaginació del lector. Per això, quan tu llegeixes, acabes completant aquell relat. No?
Per tant, és una carrera de fons, no? Entenc, perquè mai deixes d'aprendre.
Mai. I cada cosa nova que llegeixes...
Sobretot si estàs al costat del Xavi. No. I si vas als seus cursos d'escriptura.
Ara seré jo el que li pagaré un sopar.
Exacte, mira, veus?
Sí, ens pagarem un sopar. Estarem així fins que arribi l'hivern, no? Però és veritat que cada cosa nova que llegeixes i que no havies llegit, o fins i tot una cosa nova que llegeixes amb la llum del que has llegit anteriorment, et dona una nova perspectiva. La veus d'una altra manera, perquè tu no ets el mateix quan llegeixes una cosa als 14 anys. Ens van fer llegir el Quijote quan teníem 14 anys.
I potser no tens, no?
Clar. I ara llegeixes i dius, oh, quina
hora gaudeixes.
Mestra. Quina hora mestra. Per què? Perquè trobes coses que no hi havia. Perquè no, igual que no hi ha mai dos textos iguals, no hi ha mai dos lectors iguals. El que hi ha als 14 anys és un, als 30 un altre i als 50 un altre. És així. I, per tant, llegir una cosa és completar-la amb la teva pròpia imaginació i la teva pròpia cosmogonia que t'has anat formant al llarg dels anys.
I per, doncs, allò, no? Afilar el llapis, per perdre la por a escriure, no? Suposo que això també oferiu moltes tècniques. Com ens hem d'imaginar els cursos, no? Que...
El pànic al...
El paper blanc.
El foli en blanc. El pànic al foli en blanc. Doncs mira, és una qüestió tècnica. És una qüestió tècnica, perquè si tu no has de començar escrivint el text, has de començar escrivint la idea, la sinopsi, els personatges, has de començar fent una bona escaleta amb la llista de seqüències que vols explicar. És a dir, si tu et dius Cortázar o et dius Benedetti o et dius Vargas Llosa, segurament no et caldrà això. Però si no ets cap d'aquests, el que has de fer és tècnicament preparar tota la història abans de començar a escriure-la, perquè quan tu comencis a escriure-la, ja hi hagi una part important de la història que estigui escrita. I l'estigui escrita en el teu cap. Hi hagi els personatges desenvolupats, les situacions, els girs de guió, la situació contextual, la presentació dels personatges, els diferents blocs narratius, el segon gir de guió, el clímax i el final. Si tu tot això ho tens pensat abans de començar a escriure, segurament no tindràs pànic al foli en blanc, perquè ja l'hauràs escrit en el teu cap. I això és el que fem a l'escriptòrium, en el fons, no? O sigui, aquesta petita tècnica, no? Aquesta gran tècnica, depèn de com ho vegis, d'intentar explicar com has de començar, com has de seguir, i sobretot després... com has de donar-li voltes, allò. Allò no està escrit. O sigui, en Stephen King sempre deia que del primer original que escrius sempre en sobra un 15%.
De fet, Hemingway també deia que el millor amic d'un escriptor és la paperera, no? Per això, no? Perquè el que acabes, doncs, destriant.
Aquesta no la sabia.
Sí, el que passa és que, clar, quan ell escrivia, això era físic. És a dir, hi havia una paperera física que anaven...
No, però ara tenim una paperera.
Ara tenim una paperera.
També.
També et dic que va acabar xivant-se...
Que és difícil, no? El que tries i destries.
Hemingway era un tio molt especial, eh? També vol dir que es va acabar xivant-se un tret al cap. Vull dir que era... Tot el que deia, després ho qüestionava ell mateix. És veritat que té contes que són brillants, alguns dels quals hem estudiat a classe, des de Turons com elefants blancs fins als Assassins, passant per un munt de contes que són tècnicament brillants i que desenvolupen aquella pròpia idea que dèiem abans, de que hi ha molt més amagat en un conte del que hi ha exposat i escrit. No?
Tu preguntaves, Raquel, com es perd la por al paper en blanc. Ell ens proposa jocs, ens proposa encàrrecs, que sempre ens fa una mandra tremenda. Ens diu, per la setmana que ve vull un conte curt, que igual pot ser dos paràgrafs o tres paràgrafs, sense adjectius. I dius, vaja tonteria, i et poses a l'ordinador, allà davant de l'ordinador, amb el foli del Word en blanc, i comences a escriure un conte, i resulta que comencen a sortir adjectius, i els comences a treure, perquè allò no val, segons la norma que ens ha imposat el Xavi. Doncs això et fa aprendre noves estructures, noves maneres de dir les coses. No pots posar el cel era preciós, has de posar el cel que em va captivar, o, per exemple. I de jocs d'aquests ens en posa molts. Esclata la guerra a Ucraïna i ens diu, ara heu de fer un text sobre que estigui ambientat a Mariupol, per exemple, on estan caient els míssils, i en el que hi ha d'haver un rus, un ucraïnès, ens posa tres o quatre condicions. I ja ens tens a tots allà... escruixint-nos el cap per veure què pot sortir d'allò. I ell et fa petits encàrrecs, de tant en tant, normalment durant tot el curs, deixa fer el que vulguis, però de tant en quant et fa un encàrrec, que sempre fa molta mandra, però després, un cop l'has fet, dius, ostres, que xulo haver fet això, he descobert moltes coses de la literatura.
Clar, és un exercici molt interessant, perquè és l'art de buscar aquella paraula adequada, no?, també.
Sí, no arribem als extrems d'emplar que es fumava una cigarreta per triar un adjectiu, de vegades estava tot un matí per triar un adjectiu, però sí que és veritat que l'escriptura és una gimnàstica gimnàstica que s'exercita igual que s'exerciten els músculs del cos. Igual que si vols córrer necessites entrenar-te, si vols escriure també pots entrenar-te. I aquests exercicis contribueixen a lligar-te una mala esquena i que tu puguis fer el mateix, diguem, però amb certs hàndicaps. Fa poc vam treballar la literatura de contricció i vam tenir el Màrius Serra, que ens va fer una sèrie de vídeos i tal. I clar, això significa que tu t'imposes una sèrie de condicions, és com els jugadors de bàsquet que entrenen amb peces de plom. I quan es treuen les peces de plom, llavors són més lleugers, corren més, salten més, tiren millor. Doncs els exercicis literaris serveixen per això. Això és el que fem una mica, no?
Digue'ns, perquè se'ns acaba el temps, per la gent que ens escolta, perquè ara estic pensant, clar, gent que vol ser escriptor, però fins i tot per millorar la teva capacitat oral, l'escrita, no? Per, doncs, el teu dia a dia. Què hem de fer perquè teniu cursos ara intensius a l'estiu?
Sí, ara a l'estiu fem cursos intensius de literatura, d'escriptura creativa, i res, simplement es tracta d'entrar a escriptorium.cat, que és la nostra web, i allà hi ha tota la informació. La setmana que ve comencen els cursos i encara queden places. Si algú vol apuntar-se, només ens ha d'escriure un correu electrònic o trucar-nos per telèfon, al telèfon i el mail que apareixen en el web, i res, i li donarem uns quants consells, i sobretot, i això és molt important, el farem gaudir llegint i escrivint. Perquè aquí es tracta de gaudir, no res més. Escriure és un plaer, i llegir també.
Jo vaig començar amb un curs d'estiu, pensant, aviam, sí, aquests xalals de l'escriptòrium, aviam, de què és això, com que només són 4 setmanes que et compromets a anar-hi un cop a la setmana, em sembla que és, no perdré gaire. I m'ho vaig passar tan bé que em vaig apuntar 2 anys més.
I aquí està guanyant premis, ja veus.
O sigui, has vist,
La gent que ens està escoltant sap que si s'apunta podrà guanyar premis, com el Víctor Colomer.
Sí, perquè n'hi ha molts.
Com hem fet ara, no?
Perquè si ho envies a tot arreu, al final sona la flauta.
No siguis així d'humil.
Bueno, si ho envies al planeta, no sé jo.
Aquí ja juguen un altre lliga o interessos. Sí, nosaltres, doncs, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a tots dos per encomanar-nos d'aquesta passió,
gràcies,
per l'art d'escriure.
Gràcies a tu.